Aquí comença La Plaça.
Hola, molt bona tarda a tots i totes. Benvinguts i benvingudes a La Plaça, el programa diari de Baix Camp Ràdio, la ràdio de les Terres del Mestral.
Cada dia de 8:15 del vespre a 9:15 us portem l'actualitat del Baix Camp amb entrevistes, notícies, reportatges i històries dels seus protagonistes.
La Plaça és un programa multiplataforma de la ràdio en xarxa del Baix Camp, una producció de Baix Camp Ràdio i la xarxa de comunicació local que ens porta a explorar, conèixer i descobrir els racons més interessants d'aquesta comarca i compartir experiències amb la seva gent. A Baix Camp Ràdio comença La Plaça. Avui és dimecres, dia 28 d'octubre, i comencem amb un nou programa de La Plaça. I com sempre, qui m'acompanya des de principis d'aquesta temporada, Ariadna Cortiella, molt bona tarda.
Bona tarda, Paula Gensà. Com estàs?
Jo bé, t'anava a dir, ja estem a meitat de setmana. El temps passa molt ràpid, eh? A mi aquesta setmana se m'està passant volant.
Sí, sí, a mi també. Estem, ja som a dimecres i res, ja ho tenim fet això, 2 dies i cap de setmana confinats.
Bueno, no t'avancis, que potser encara no ens hem confinat i podem fer, jo què sé, així algun plan de dia, només de 6 persones, amb aquesta distància, les mascaretes, totes aquestes coses, però que almenys puguem sortir, jo què sé, a fer esport, no et demano molt més.
Home, jo espero que a fer esport ens hi deixin sortir, perquè hi ha un altre confinament sense poder sortir a córrer, no sé si l'aguanto, la veritat.
L'Ariadna, que és molt esportista, ella. Si et sembla, Ari, expliquem una mica com distribuirem el programa d'avui i ens hi posem.
Vinga, avui a la nostra entrevista d'actualitat marxarem fins a Prades per parlar d'un tema que malauradament aquest estiu va ser actualitat a la comarca i també a tot Catalunya. Es tracta de l'Isaac Sosa o la Gala Ruix, que és un veí o veïna de Prades i aquest estiu va rebre un seguit d'amenaces anònimes que instaven el jove o la jove a marxar del poble per ser homosexual. Els mitjans de comunicació i també les xarxes socials es van volcar a mostrar suport cap a l'Isaac o la Gala i això ha fet que des de llavors diferents persones s'hagin posat en contacte amb ell o ella per demanar-li consell a l'hora de sortir de l'armari i mostrar la seva sexualitat com a tal. En parlarem de tot plegat amb qui, si no, amb ell mateix o amb ella.
Després, com sempre, farem la nostra secció de col·laboradors, que avui ens toca secció d'esports i per això marxarem fins a Riudoms per apropar-nos a un club que fa uns anys que ens està donant moltes alegries. Es tracta del Club Deportiu Riudoms Femení, que ha aconseguit pujar de categoria 2 anys consecutius i ara per ara es troba jugant a la segona divisió femenina. Per conèixer tots els detalls, avui tindrem amb nosaltres el Raül Lluig, el seu entrenador.
I com sempre, Paula, després d'aquesta secció de col·laboradors que haurem anat fins a Riudoms, finalitzarem el programa amb l'informatiu, on us explicarem les notícies més destacades del nostre territori del dia d'avui, dimecres 28 d'octubre del 2020.
Tot això és el que tocarem en el programa d'avui. Recordar a tots els nostres oients que ens poden seguir a través de la nostra plataforma audiovisual web, també per la Facebook, Twitter i Instagram. Tot això i molt més a La Plaça d'avui, dimecres 28 d'octubre.
Estàs escoltant La Plaça, el programa multiplataforma del Baix Camp.
A La Plaça arrencarem cada dia amb un tema d'actualitat de la nostra comarca i parlarem amb un convidat o convidada que ens explicarà tot el que sàpiga sobre aquest tema escollit.
Com ja us hem explicat a la introducció, avui a la nostra entrevista d'actualitat marxem fins a Prades per parlar d'un tema que malauradament aquest estiu va ser actualitat a la comarca i a tot Catalunya. Es tracta de l'Isaac Sosa o la Gala Ruix, un veí i veïna de Prades, que aquest estiu va rebre un seguit d'amenaces anònimes que instaven el jove o la jove a marxar del poble per ser homosexual. Els mitjans de comunicació i també les xarxes socials es van volcar a mostrar un suport cap a l'Isaac o la Gala i això ha fet que des de llavors diferents persones s'hagin posat en contacte amb l'Isaac o la Gala per demanar-li consell a l'hora de sortir de l'armari i mostrar la seva sexualitat tal com és. Gala la lluitadora i Gala la reina d'Espanya. Bona tarda, gràcies per ser aquí amb nosaltres. Com estàs?
Hola, bona tarda. Bé, molt bé. Gràcies per convidar-me al programa.
Si et sembla, Gala o Isaac, primer de tot, t'he saludat així per un motiu. Posem una mica en context als nostres oients, no? Explica'ns què vol dir això de Gala la lluitadora o Gala la reina d'Espanya.
Bueno, a veure, arrel de lo que va passar a l'estiu, i ja hi va sortir a la tele, els diaris i això, doncs hi ha un grup de 15 persones que es va posar en contacte amb mi. Hi ha, bueno, gais, lesbianes, transsexuals. I bueno, simplement volien saber com havia atrevit a donar el pas o més que res explicar-los les meves experiències per a aquestes persones poder donar el pas i acceptar, pues, la seva realitat. I llavors, bueno, primer vaig començar a anar parlant amb ells així d'un a un i després, pues, vaig fer un grup de WhatsApp perquè també és més fàcil anar parlant amb altres companys. I, bueno, i del grup de WhatsApp, pues, aquestes persones, pues, me van posar aquests dos renoms, com si diguéssim, de Gala la lluitadora o Gala Ruiz, reina d'Espanya. Van posar Gala la lluitadora perquè, bueno, jo sempre els hi vaig estar dient, en aquesta vida, dic, és de cadascú, dic, per aconseguir ser feliç s'ha de lluitar molt. Jo he tingut que lluitar molt, he tingut que aguantar moltes coses i jo lluitaré fins que ja no pugui més. O sigui, fins que me'n vagi al clot, jo estiré lluitant perquè s'accepti a tothom, o sigui, que no hi hagi discriminacions. I el de Gala Ruiz, la reina d'Espanya, m'ho van posar més que res perquè no només estic parlant amb gent de Catalunya, sinó estic parlant amb gent d'Espanya. I bueno, llavors, pues, me van dir que tenia que ser la reina d'Espanya i tirar, pues, tot això endavant i ajudar realment a les persones com he fet a ells, que no tenia que estar així callat ni res, sinó que tenia que fer molt més i poder anar ajudant a tothom.
Imagino que per tu deu ser un orgull també que ser aquesta referència o aquest suport de gent que necessita, pues, actuar d'aquesta manera i que no pot o que ho té privatitzat, i d'aquest sentit que tu els ajudis o que els hagis impulsat una mica en poder sortir de l'armari o reconèixer la seva homosexualitat. Gala, Isaac, parlaves una mica d'un esdeveniment que va passar aquest estiu. Per la gent que no sàpiga el que va passar, posa'ns una mica en context què és realment el que va passar aquest estiu que va fer aquest clic.
Vale, a veure, bueno, aquest estiu vaig rebre una tercera carta bueno, que m'amenaçaven. Un grup de gent m'amenaçava que o canviava i em tornava una persona normal o que marxés de poble de Prades. Clar, al veure aquestes amenaces, doncs jo vaig posar una denúncia, vaig contactar amb l'Ajuntament i ho vaig penjar a les xarxes socials. Al cap de 4 hores de penjar-ho a les xarxes socials, m'estaven escrivint d'arreu del món, de Colòmbia, de Califòrnia, de Xina, m'estaven escrivint de tot arreu. I a part, pues, bueno, l'Ajuntament se va expulsar al 100%, el poble de Prades també, perquè Prades no és un poble homòfob, ni que, bueno, ho deia, aquests personatges que sí que ho són, però Prades no ho és. I, bueno, pues, va passar aquest fet d'aquesta carta i, bueno, del ressò que va tindre va ser una gran magnitud, que, bueno, va ser espectacular i me va confortar molt el suport que vaig tindre.
Perquè, tal com deies, aquest estiu no va ser la primera vegada que tu vas rebre aquestes cartes, sinó que ja era la tercera vegada, no?, que les havies rebut.
Sí, era la tercera vegada. La primera vegada va ser una carta d'insults només, que va ser després de Carnaval. Llavors, la segona va ser després del confinament i era exactament igual que la primera. Només eren insults. I clar, en aquestes dos doncs, no els hi vaig fer cas. Però la tercera, com que bueno, hi havia aquesta amenaça amb aquestes condicions, doncs vaig dir no, per aquí sí que ja no hi passo. Prades és meu, tal com de la resta de predencs i predenques, i ningú té dret a fer fora una persona per anar vestida diferent o comportar-se diferent.
Abans d'aquestes cartes havies tingut algun problema a Prades? Perquè Prades recordem que és un poble molt petit. No sé si havies tingut algun altre problema per ser homosexual en un poble com Prades.
No, la veritat, no. Bueno, sí, a veure, sents el típic comentari de tota la vida. Mira el mariquita, el maricón, però bueno, això són paraules nècies que dic jo. No, això passa aquí, passa a Reus, passa a Barcelona, passa a tot arreu. Les típiques paraules a cap als gais pues, estan a tot arreu. Però no havia passat res preocupant, com si diguéssim.
Gala, o Isaac, si et sembla, ens podries explicar per què Gala Rouge? Té algun significat, això?
Sí, bueno, en principi no em tenia que dir Gala Rouge, tenia que ser Madame Rouge. Perquè, bueno, jo estava visquent a Sitges i la meva germana va veure que jo, pues, allí, com aquell que diu, m'havia soltat la melena i realment, pues, era molt feliç. I va dir de crear un personatge drag queen. I bueno, vam estar d'acord. I com que feia poc temps que s'havia mort mon àvia, i li agradava el vermell, doncs vam decidir posar Madame Rouge, que Rouge és vermell en francès. Però llavors, al cap de poc temps, quan estàvem preparant el personatge, es va morir ma germana. I bueno, ella, si hagués tingut una filla, li hagués posat Gala. Llavors, ja com que aquest personatge, doncs el va crear ella, doncs vaig decidir de posar Gala en lloc de Madame. Llavors, per això ara és Gala Rouge.
Isaac, Gala, quin és el missatge que dones a les persones que s'han posat en contacte amb tu perquè no s'atreveixen o perquè els hi costa mostrar la seva sexualitat tal com és, perquè tenen por? Què és el que tu els hi dius o quin és el teu missatge normalment?
A veure, normalment sempre me pregunten com ho tinc que fer. Clar, jo normalment a tothom li dic el mateix. Dic, jo no et puc dir unes directrius, jo no et puc dir el que pots fer i el que no pots fer. Jo conec la meva situació, sé la situació que vaig passar, però clar, no sé l'entorn que tu vius, no sé en quina situació estàs. Dic, però sempre els dic el mateix. Dic, per sortir de l'armari o mira que ara em vull fer transexual o em vull fer drag queen. Dic, sempre ho has de fer segons el que tu sentis, segons el que el cor te digui. Jo te puc dir els passos que jo vaig seguir, però poder a tu no et serviran, poder sí. Però clar, jo no et puc inculcar una mà, no, mira, que has d'agafar i sortir ja directe a l'ample i dir, mira, pues, soc homosexual. Clar, no sé la situació del teu entorn i per molt que me la puguin explicar, tampoc no sé fins a quin punt pot ser de mal o de bé. Per això jo normalment pues, els explico les meves experiències. I llavors sempre els dic que bueno, la vida és molt curta, cadascú té la seva pròpia vida i que facin el que els digui el cor i cap endavant, a viure feliços i lliures.
Totalment d'acord. Tu ho has dit, la vida és massa curta com per no mostrar-nos tal com som. I el que està clar també és que amb aquestes situacions que malauradament encara existeixen, no hi ha una teoria fixa, cada persona és un món, cada situació és un món, però està molt bé que puguin tenir doncs, persones referents, en aquest cas tu, no? I que puguis explicar la teva experiència i compartir doncs, sentiments i experiències en què tu t'has pogut trobar. Gala o Isaac, creus que encara tenim masses tabús com a societat?
Home, jo crec que sí, encara n'hi ha bastants de tabús, perquè, bueno, encara queda, perdó per les paraules, encara queda molta gent que ve amb la mentalitat de Franco i d'anys enrere. I clar, a veure, la societat va evolucionant i va acceptant el que és ser homosexual o del col·lectiu en general. Des dels primers éssers humans que hi ha hagut fins a l'actualitat que ha existit, no és algo modern, no és algo que puguis transmetre, no s'encomana, és algo que pertany a la humanitat, a això. I jo crec que sí, que encara hi ha molta feina perquè encara hi ha molta gent que per por a ser rechaçat o que la seva família el deixi de banda o pugui arribar a tindre agressions, pues no s'atreveix a donar el pas i llavors pues, se crea una vida i una realitat que en definitiva és tot una mentida.
Ens quedem amb el missatge de que vida només n'hi ha una i jo m'he quedat amb això i que al final hem de fer el que ens neixi del cor, el que ens vingui de gust i sense pensar, evidentment mai sense fer mal als altres, però el que tu et faci sentir bé. Isaac, Gala, moltes gràcies per explicar la teva història i sobretot gràcies també per mostrar-te tant com ets, transparent i sense tabús. Esperem que el teu exemple serveixi a tothom perquè aquesta vida, com bé dius, és molt curteta i ja és prou complicada com per haver d'amargar-nos per amagar, per exemple, la nostra sexualitat. Gràcies per acompanyar-nos avui a la plaça.
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me i bueno, per passar un ratet amb vosaltres.
Fins la propera.
Gràcies, que vagi molt bé.
Com ja sabeu, la segona part del nostre programa la dediquem a apropar-nos al nostre territori a través dels ulls dels nostres col·laboradors. Avui, com ja us hem avançat, toca secció d'esports i per això marxem fins a Riudoms per apropar-nos a un club que fa uns anys que ens està donant moltes alegries.
No estem parlant d'un altre club que del Club Deportiu Riudoms Femení, que ha aconseguit pujar de categoria 2 anys consecutius i ara per ara es troba jugant a la segona divisió femenina.
Nosaltres avui ens volem apropar una mica al seu dia a dia, conèixer com estan en aquesta temporada i de quina manera els està afectant tota l'alerta sanitària que estem vivint. I per això tenim amb nosaltres el seu entrenador, el Raül Lucha. Raül, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Si us arriben a dir fa 3 anys que aconseguiríeu pujar preferent i que a més l'any següent pujaríeu de competició també i passaríeu a competició nacional, us hauríeu cregut o haguéssiu pensat que us estaríem prenent el pèl?
Bé, el pujar a la preferent sí que era un objectiu principal. Assolir una altra categoria més, com en aquest cas arribar a la categoria nacional, la veritat és que és un somni i jo personalment no m'ho hagués cregut.
De fet, Raül, us van avisar que pujava de categoria en plena pandèmia. Heu tingut temps de digerir-ho tot això i les noies com s'ho van prendre?
Bé, com dius, va ser ja fa uns mesos amb la pandèmia. Sortien notícies que al principi deien que sí, que pujaria el primer classificat, altres que encara no sabia. I fins que no va ser oficial, evidentment que no ens ho vam creure i a mi personalment doncs també a partir d'aquí em va costar assimilar doncs, que havíem aconseguit o que les noies havien aconseguit un altre ascens.
Raül, de cara a aquesta temporada, si ens centrem en aquesta temporada, quins són els vostres objectius?
Bé, el principal és adaptar-nos a la categoria, doncs agafar-li el pols i competir, intentar competir doncs, tots els partits i sobretot ara que portem dos partits i encara no hem sumat cap punt, doncs el principal objectiu és sumar un o tres, si pot ser, el més aviat possible, doncs per això, per creure en nosaltres, per creure en la feina que estem fent i continuar doncs, treballant doncs això, doncs esperar que arribi el pròxim partit i intentar fer el millor possible.
Com deies, només porteu dues jornades de competició i heu encaixat dues derrotes. Com ho estan vivint les noies? Perquè també imagino que, com explicaves, s'han d'adaptar a aquesta categoria, que és totalment nova i que, evidentment, el nivell no és el mateix que els anys anteriors.
Bé, tenim una plantilla que moltes de les jugadores, fa 3-4 anys que estem treballant junts i fa 3-4 anys estàvem jugant a Primera Catalana i tant les jugadores com els entrenadors som els mateixos que hi érem. És a dir, que tots ens hem d'adaptar i hem de donar doncs, un plus, hem d'intentar doncs, fer un passet més endavant i doncs, això, intentar ser competitives, sumar el més possible i esperar doncs, que arribi el proper partit per intentar doncs, solventar aquesta situació.
De fet, Raül, us preocupa la situació de l'equip o pel contrari creieu que podreu anar remuntant tan bé com deies ara mateix?
Nosaltres, tant l'estaf tècnic com les jugadores i de més, doncs, sabem que és una categoria que els errors es paguen cars i ens hem d'adaptar, com hem dit abans, el més aviat possible i són dues jornades, encara en queden 28, no? Hem de pas intentar no obsessionar-nos amb l'objectiu de la permanència, és a dir, intentar el que t'he dit abans, doncs, sumar un punt o, si es poden, tres i creure en nosaltres, en les nostres possibilitats, entrenar com ho han fet doncs, fins ara i creure i treballar. No queda una altra. A partir d'aquí, quan portem 10 jornades, si l'equip està en aquesta situació, sí que ens haurem de preocupar, però ara no és una cosa que ens fiqui molt.
Raül, com bé comentaves, al final és el principi, només porteu dos partits, queden molts per d'endavant i tot això capgirarà seguríssim. A més, comentàvem també que just ha aconseguit aquest canvi de categoria amb la pandèmia. De quina manera us ha afectat? Perquè fa 2 anys no estaríeu ara mateix jugant, però com que esteu a segona divisió sí que esteu jugant els partits. De quina manera us ha afectat o ha afectat a les jugadores tot això que està passant?
Bé, doncs al principi, a la pretemporada, clar, la situació era complicada, estàvem sortint doncs, del confinament, bueno, hi havia jugadores que evidentment no és que fos por, però tenien respecte no? pel tema dels contagis, la feina, la família, criatures, gent gran, i alguna jugadora evidentment, doncs, el que et dic, va doncs, de començar a entrenar per aquest motiu. Nosaltres, com a persones, ho havíem d'entendre i ho vam respectar. És a dir, que bueno, és una situació complicada que ens hem d'adaptar ara mateix. Som de les categories que estem jugant, som l'única categoria que no ens fan cap tipus de test i ens obliguen, entre cometes, doncs, a jugar cada cap de setmana. Estem jugant contra equips de l'Aragó, contra equips de Balears, equips que tenen doncs, perimetral, que estan confinades perimetralment, però sí que entren, surten. Són situacions que ens hem d'adaptar i hem d'assimilar.
De fet, anirem acabant, Raül, perquè la connexió no és gaire bona, però vull acabar preguntant-te una cosa que no volia que quedés pendent, que és amb totes les notícies que estem rebent en aquests últims dies, des del toc de queda i també un possible confinament de cap de setmana, no sé si vosaltres heu rebut alguna instrucció o informació sobre què passarà amb les vostres categories, perquè recordem que les categories inferiors han estat suspeses de moment.
Pues la veritat és que no. La veritat és que nosaltres continuem entrenant, continuem jugant cada cap de setmana i bueno, estem a l'espera de qualsevol notificació, informació i aquestes coses. Nosaltres no ens queda un altre que continuar la nostra feina. Ara que a les 9 les instal·lacions s'han de tancar, també hem d'avançar una mica l'entrenament. Tenim jugadores que tenen 40, 45, 50 minuts de desplaçament fins a casa seva. També doncs, han de portar un certificat conforme venen d'entrenar i van a la seva residència. Bé, doncs la cosa està així, esperant doncs, notícies i si no, doncs a seguir entrenant.
Quina pena que hagi coincidit que ara esteu en aquesta categoria quan està passant tot això, però bueno, la part positiva és que podeu seguir jugant, que ens quedem amb això. Raül Lucha, entrenador del Club Deportiu Riudoms Femení, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres a la plaça i compartir una estona amb nosaltres i apropar-nos una mica més a la vostra realitat. Molta sort en aquesta competició.
Molt bé, moltíssimes gràcies i estem a la vostra disposició, tant el cos tècnic com les jugadores, que a mi m'agradaria doncs, que fossin elles les que estiguessin aquí, que són les protagonistes. Moltíssimes gràcies, eh?
Estarem pendents, que ja saps que la plaça sempre, i Baix Camp Ràdio sempre estem pendents, i quan tinguem una altra secció d'esports ens aproparem fins a les vostres jugadores que ens donin la seva visió també. Gràcies, Raül.
Moltíssimes gràcies, molt agraït.
Adéu.
Adéu, que vagi molt bé, Raül. Merci.
Adéu, moltes gràcies. Gràcies.
La plaça vol traslladar cada dia l'actualitat del Baix Camp amb un programa diari de dilluns a divendres de 7:45 del vespre a 8:45, on repassarem el dia a dia la comarca i els seus municipis. Comencem el tram informatiu de la plaça en aquest dimecres, dia 28 d'octubre. Us l'expliquem l'Ariadna Cortiella i jo mateixa, la Paula Jansà, amb el nostre propi control tècnic i la direcció de Quim Espinosa. Comencem. I comencem l'informatiu d'avui dimecres 28 d'octubre i ho fem, com sempre, fent un repàs de les dades de la Covid-19. I és que al Camp de Tarragona el risc de rebrot continua elevat. 10 dies després del tancament de bars i restaurants i després també de la declaració de l'estat d'alarma i el toc de queda, al Camp de Tarragona només en 24 hores s'han registrat 1.024 nous casos de coronavirus. A més, també s'han registrat dues defuncions que eleva la xifra total de morts per Covid a la regió sanitària en 484. A hores d'ara també hi ha 186 persones ingressades en els diferents hospitals del territori, 17 més que aquest dilluns i 32 de les quals estan a la UCI.
I a Reus, les dades de coronavirus també continuen sent molt elevades i és que la incidència acumulada les dues darreres setmanes es troba en 1.042 i l'índex de rebrot de la setmana passada passa a situar-se a 1.616. Són xifres que dupliquen la mitjana catalana i que continuen assenyalant que la ciutat de Reus és una de les ciutats amb més incidència pel que fa al coronavirus. Per altra banda, la velocitat de transmissió del virus s'ha rebaixat lleugerament i ara mateix es troba a 1.67.
I ens quedem a la capital del Baix Camp perquè aquesta nit els bombers han hagut d'apagar fins a dos incendis al centre de la ciutat. El primer es va produir al carrer de Josep Maria Prous i Vila en una nau abandonada que des de fa més de dos anys es troba ocupada de manera il·legal. Fins al lloc dels fets s'hi van dirigir fins a 9 dotacions de bombers per extingir les flames que van calcinar els 200 metres quadrats que té l'edifici. El mateix foc també va afectar dos vehicles que estaven estacionats per la zona, però per sort no consta que cap persona resultés ferida.
Aquesta no va ser, però, l'única emergència que van haver d'atendre perquè es va produir un segon incendi també relacionat amb un immoble ocupat il·legalment que es troba ubicat al carrer Vallroquetes. Les flames van cremar completament el segon pis de l'immoble, mentre que el tercer va quedar afectat pel fum. Dues dotacions dels bombers de la Generalitat van treballar per apagar l'incendi i fins al lloc dels fets també s'hi van desplaçar l'arquitecte municipal que, després d'avaluar l'estat de l'edifici, va decidir clausurar-lo pel perill d'ensorrament.
I ens quedem a Reus perquè l'Ajuntament ha posat en marxa la línia d'ajuts destinada a empreses culturals i educatives. En total hi aportarà 100.000 euros. Ens amplia la informació des de la Nova Ràdio, en David Fernández.
La nova línia d'ajuts destinada al sector cultural i educatiu s'adreça a una franja molt àmplia, des de professors autònoms a sales de ball, passant per productors audiovisuals, d'arts escèniques, de música, editorials, llibreries o empreses de visites guiades, entre d'altres. Negocis que no han pogut treballar des del març o bé que ho han fet a un ritme molt inferior a l'habitual. El regidor de Cultura de Reus, Daniel Requesens, explica els objectius de les ajudes.
Preservar la continuïtat de les activitats, de l'activitat de pimes i autònoms i conservar llocs de treball. I és una convocatòria que no es fixa un nombre màxim de treballadors, ja que moltes empreses d'aquests sectors o bé són autònoms o bé contracten els treballadors en funció del calendari, de la variabilitat de les programacions.
En total, l'Ajuntament destinarà 100.000 euros i els beneficiaris rebran un mínim de 1.000 euros i un màxim de 1.500. No s'hi podran acollir empreses que ja hagin rebut ajuts d'un altre paquet de 300.000 euros impulsat pel mateix consistori.
Gràcies, David, i ara anem fins a Riudoms perquè els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts a un home i una dona com a presumptes autors del robatori d'un cotxe de gamma alta al municipi que ha aparegut posteriorment a Reus. Els fets van passar dimarts al matí quan tres persones van atacar un veí de la població a punta d'escopeta per robar-li el cotxe. Després d'assaltar el propietari, van fugir al volant del Porsche Cayenne sostret i la noia va marxar per la seva banda amb el cotxe que havien utilitzat per a desplaçar-se fins a Reus.
Els Mossos van organitzar un operatiu per localitzar-los, durant el qual un furgó de la policia catalana va acabar volcant després d'una maniobra evasiva sense que cap agent resultés ferit de gravetat. Per altra banda, la dona va ser detinguda a l'altura de les Borges del Camp i el seu còmplice va acabar deixant a Reus el vehicle robat i va ser detingut posteriorment. La investigació continua oberta i els Mossos no descarten la participació de més persones en el robatori.
I de Riudoms parlem ara de tots els municipis de la regió del Camp de Tarragona perquè aquests dies començaran a rebre els ajuts del Pla d'Acció Municipal, el PAM, de la Diputació de Tarragona a l'anualitat 2020. Una dotació econòmica d'aproximadament 17.500.000 euros que els diferents ajuntaments podran aplicar inversions per dur a terme obres i reformes d'equipaments, carrers o vies, compres diverses, millores de servei i altres actuacions de caire públic.
També es destinaran a sanejament de les finances municipals, despeses corrents o sosteniment del lloc de secretaria i intervenció. En total es faran 308 actuacions en 107 municipis i entitats municipals descentralitzades. La concessió d'ajuts del PAM s'ha aprovat aquest dimarts a la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, la mateixa en què s'ha donat llum verda a les planificacions quadriennals del mateix pla presentades pels 190 ens locals.
I acabem l'informatiu parlant de que dos projectes d'èxit de la demarcació han sigut els protagonistes de la primera sessió d'espai professional de la Fira de la Selva. El Forn Monral i l'estudi creatiu cambrilenc Lipsum han exposat els seus models de negoci i com s'han sabut reinventar en plena era de la Covid-19. La sessió s'ha emès de manera telemàtica i ha comptat amb una trentena de participants. En té tots els detalls des de Ràdio La Selva, l'Antonio Mellado.
Tots dos, l'obrador de magdalenes a la petita població de Monral, com l'estudi creatiu que defensa una filosofia on es planten, es cuiden, es fan créixer i es recullen les idees, han donat alguns punts clau per tirar endavant els seus negocis. Un dels eixos centrals, han coincidit, passa per diferenciar-los de la resta. Gemma Gasulla, secretària territorial de la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya, la PIMEC, ha tancat la jornada posant de manifest la capacitat d'innovació i creativitat de les empreses en plena era Covid, així com la importància de fer el salt cap a un model digital i la necessitat de treballar en xarxa per obrir noves portes i amb elles oportunitats. L'escoltem.
Jo crec que estem en un moment empresarialment parlant on aquesta col·laboració i aquesta suma és vital, és clau. Moltíssimes empreses s'han salvat perquè han col·laborat. Moltíssimes empreses es salvaran perquè col·laboraran i moltíssimes i moltíssims projectes tiraran endavant perquè estem col·laborant, perquè estem sumant.
La jornada, celebrada amb totes les garanties de seguretat des de l'Auditori de Santa Llúcia, s'ha emès en directe per YouTube i ha estat conduïda pel salvatà Francesc Massana. Les trobades virtuals s'allargaran fins al pròxim 28 de novembre amb sessions telemàtiques setmanals.
Gràcies, Antonio, i fins aquí l'informatiu d'avui dimecres 28 d'octubre. I fins aquí el programa d'avui de la plaça, el programa multiplataforma de Baix Camp Ràdio amb coproducció amb la xarxa de comunicació local. Recordar que de dilluns a divendres a 8:15 del vespre a 9:15 us portem l'actualitat de tot el que passa al nostre territori.
Un programa que ens porta a explorar, conèixer i descobrir els racons més interessants d'aquesta comarca i compartir experiències amb la seva gent. Recordem a tots els nostres oients que ens poden seguir a través de la nostra plataforma audiovisual web, la nostra app, el Facebook, el Twitter i l'Instagram.
Gràcies per ser aquí un dia més. Que passeu un molt bon final de dimecres i ens veiem demà. Adéu.
Adéu, fins demà.
Fins aquí La Plaça, el programa multiplataforma del Baix Camp de Baix Camp Ràdio i la xarxa de comunicació local.